Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
No passem pàgina, tot i que la pandèmia evoluciona favorablement de forma sostinguda, el Procicat ha optat per la prudència i ha decidit mantenir les restriccions vigents una setmana més. La frenada de la millora dels indicadors epidemiològics dels últims dies ha fet que el confinament municipal continuï, així com els horaris restringits per a l'hostaleria o el tancament del comerç no essencial els dissabtes. Per contra, el Procicat ha decidit aixecar les limitacions a les activitats extraescolars i de lleure, així com de l'esport escolar per als nens d'infantil i primària. La decisió arriba, com dèiem, en un moment en què a Sabadell van a la baixa tots els indicadors, tret de la velocitat de propagació de la Covid-19, que ha tornat a repuntar fins al 0,85 aquest divendres, un dia en què també s'ha començat a vacunar persones dependents a partir dels 80 anys. Òscar Fernández, adjunt a la Direcció d'Atenció Primària al Vallès Occidental, creu que el ritme de vacunació anirà a més en els pròxims dies, gràcies, sobretot, a l'arribada de més dosis.
Aquesta primera setmana ha estat el tanteig inicial per intentar ara, doncs, amb la logística tan complicada, i possiblement a la ciutat de Sabadell es vacunaran més de 350 persones. Però, clar, penseu que és en 2 dies. Però això anirà canviant. La propera setmana ja estic parlant que rebem moltes més, i així successivament. I no només vacunem a persones grans dependents, estem vacunant a altres professionals essencials.
Aquesta setmana també s'ha iniciat la vacunació del personal docent i de serveis d'escoles i instituts als agents de la policia municipal. És divendres 19 de febrer, així comença el Notícies Migdia.
Titulars.
Unanimitat en l'elecció del sabadellenc Antoni Quintana com a nou president del Consell General de les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya. Quintana, que també és president de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell, s'ha mostrat agraït pel suport rebut i ha situat com un dels grans reptes del seu mandat garantir el dret a la propietat, però també el dret a l'habitatge. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Quintana ha emplaçat les administracions a construir més habitatge social.
Quina solució? Ah, bueno, doncs que siguin les càmeres, els propietaris, que proporcionin aquestes vivendes o aquests lloguers que no ha fet l'administració complint els deures que li posava la llei.
El nou president del Consell General de les Cambres de la Propietat Urbana substitueix en el càrrec Agustí Pujol. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratifica que Paco Fernández no ingressi a presó. L'exgerent dels consorcis del Vallès Occidental va ser condemnat a 3 anys de presó per malversació i falsedat documental després de conèixer la resolució del TSJC. Sabadell Lliure de Corrupció ha presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem perquè Fernández acabi entrant a la presó. I en esports, la prèvia de l'Espanyol Sabadell de demà serà l'argument principal de l'Hotel Suís d'avui a partir de les 2. Fa una estona ha comparegut Vicente Moreno, tècnic dels Pericos, lloant la proposta del joc del centre d'esports. A hores d'ara ho fa el tècnic arlequinat Antonio Hidalgo. El partit arrencarà demà a les 4 a l'RCD Stadium.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. És divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens interessa especialment quin temps farà. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Abel Flores. Molt bon dia.
Bon dia. Avui de nou la nuvolositat ha tornat a ser molt abundant durant el matí a zones del litoral i del prelitoral, fins i tot també de nou en àrees de la Catalunya central, punts de ponent amb bancs de boira i boirina, però tot plegat ha anat minvant cap al final del matí i comencen a obrir-se grans clarianes que a la tarda han de ser encara més evidents i només quedaran alguns núvols baixos en zones més puntuals, més locals del litoral. Tot i això, de cara al final de la jornada tornarà a augmentar la nuvolositat a punts del litoral i després, posteriorment, posteriorment cap al prelitoral, de manera que demà al matí tornarem a veure força núvols baixos. Cada nou s'haurien de trencar durant les hores centrals de la jornada. Tot plegat, però, a la resta, amb sol, el que tindrem avui, una jornada plàcida, tranquil·la, assolellada, especialment a la zona del Pirineu, amb molt bona visibilitat i temperatura, que si bé al litoral i prelitoral doncs, ha quedat semblant una mica més baixa, fins i tot, que la que teníem ahir, en canvi, a molts punts d'interior serà semblant o potser pujarà lleugerament amb un ambient suau, fins i tot en algunes àrees de l'interior durant les hores centrals de la jornada. De cara al cap de setmana, com dèiem, demà encara amb un temps tranquil, amb més núvols cap a la zona del litoral al matí, i de nou serà diumenge quan parlarem de canvis. Canvis que han d'arribar durant la segona meitat del dia i que en principi notarem sobretot a l'extrem sud, on pot haver-hi precipitació cap a la zona del massís del Port i també cap a les comarques de Girona, especialment durant la tarda aquí, amb més núvols i també amb algunes precipitacions de cara a diumenge. Fins aleshores, però, el temps força tranquil. És tot, de moment, ho deixem aquí des de l'Estrem Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit a les carreteres catalanes, a aquesta hora hi ha tranquil·litat absoluta a tota la xarxa viària catalana, que no registra cap incidència. Mateixa situació al transport públic, ens ho confirma des del Transmet el Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 6 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Procicat ha decidit mantenir les restriccions actuals durant 7 dies més, tot i això, a partir de dilluns vinent, hi ha 3 novetats en relació a les mesures actuals. La primera, tornen les activitats extraescolars a infantil i primària. La segona, es reprenen els caus, els esplais i també els agrupaments escoltes. I la tercera, l'esport federat i els consells esportius s'equiparen, de manera que es podran fer entrenaments de més de 6 persones i participar en les competicions permeses. El Procicat ha optat per actuar amb cautela després de constatar un estancament de la millora dels indicadors de la pandèmia. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Això vol dir que no s'apliquen canvis en el confinament, que continuarà sent comarcal, ni tampoc en sectors com la restauració, que mantindrà els horaris una setmana més. El comerç no essencial seguirà tancat els caps de setmana i les grans superfícies, de moment, tampoc no podran obrir. En canvi, el Procicat ha decidit relaxar les mesures vigents que afecten les activitats extraescolars per a infants, així com les activitats de lleure i l'esport escolar.
Tot a l'espera de valorar la setmana que ve de nou els indicadors de la pandèmia, i és que, per exemple, a Sabadell la velocitat de contagi va a l'alça des de fa alguns dies i aquest divendres se situa en el 0,85. La part positiva és que tant la incidència acumulada 14 dies com el risc de rebrot continuen a la baixa.
Segons les dades del Departament de Salut, el risc de rebrot ha caigut fins als 219 punts, 10 punts menys que ahir, mentre que la incidència ara és de 260 casos per cada 100.000 habitants, quan ahir era de 282 casos. Pel que fa al balanç diari, a les últimes 24 hores s'han confirmat 37 nous positius i una nova defunció, la qual cosa eleva la xifra total de casos de Covid-19 a la ciutat als 14.992 i les morts en 510. En paral·lel, augmenten les persones vacunades, que ara ja són 11.725, de les quals 4.473 ja haurien rebut la segona dosi.
En aquest context, el doctor Manuel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, s'ha mostrat optimista.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Cervantes ha admès que la millora d'alguns dels indicadors s'ha frenat, però ha afegit que la tendència continua sent positiva, una situació que també s'està donant a l'Hospital de Sabadell, on hi ha llits disponibles per atendre pacients Covid que continuen arribant.
Però de moment jo crec que no hi ha motiu d'alarma. És només que d'ahir en avui les coses s'han estabilitzat. Potser 2 dies portem estabilitzats, però amb una tendència a la milloria.
No obstant això, Cervantes s'ha mostrat preocupat per la incidència que podria tenir la variant brasilera del coronavirus, i és que, segons ha comentat, tot i que no està confirmat, aquesta soca podria permetre que els pacients es reinfectessin amb més facilitat.
Doncs precisament la vacunació contra la Covid-19 segueix avançant entre la població. Aquesta setmana els centres d'atenció primària han començat a administrar la primera dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech al grup anomenat de grans dependents. Es tracta de persones que, per edat o altres causes, tenen una dependència residència reconeguda de grau 3, 2 o 1 i que viuen en domicilis privats o van al centre de dia.
El procés comença amb una alerta del CAP per concretar una hora i un dia de vacunació. Un cop s'arriba al centre mèdic, s'ha de seguir un circuit diferent al dels altres pacients i a dins dues infermeres preparen els registres i les matrius. Si les persones afectades no poden desplaçar-se, són aquestes les que es vacunen a domicili. Cristina Cobo, infermera del CAP Nord i adjunt de direcció, apunta que gairebé no reben negatives dels usuaris i que no es troben amb reaccions importants al fàrmac.
En principi, reacció local al braç, un dolor muscular al dia següent i no hem detectat cap reacció important. Tot i això estem preparats. Tenim un maletí d'emergències per si sorgís alguna reacció adversa.
Aquest matí hem pogut veure com es vacunava la Rosa Moreno, de 87 anys, que ha estat la primera del dia en rebre una vacuna de la Covid-19. Ella viu a casa seva amb una cuidadora.
Yo no, se ve más fresca que una lechuga, no he sentido nada. Yo no, tengo miedo. No tengo miedo en el d'arriba, me tiene que quitar de en medio.
Com també la Sílvia, una persona dependent que ha vingut al Cap del Nord amb el seu marit per rebre la vacuna de la Covid.
He sentit el pinchazo y ya está. No, estaba ansiosa, esperando. Pero bien. Pues sí, claro, a ver si esto se arregla de una vez y podemos movernos un poquito más.
En una atenció als mitjans, Òscar Hernández, adjunt de direcció del SAP Vallès Occidental, ha apuntat que aquesta setmana encara ha estat inicial i que s'incrementarà el ritme els pròxims dies. Avui la senyora Maria i la Sílvia han sortit del CAP sabent que el 12 de març hi hauran de tornar per rebre la segona dosi del vaccí.
I mentrestant, l'Hospital de Sabadell haurà de transformar part dels seus serveis un cop disposi del nou edifici i de les dues noves plantes de les urgències. Així ho ha apuntat la presidenta del Consell de Govern del Taulí, Mariona Creus, en declaracions al Cafè de la Ràdio. De fet, el centre sabadellenc disposava d'un pla estratègic que s'haurà de fer de nou per adaptar-lo als nous espais, així com a les necessitats sorgides arran de la pandèmia.
Tot i el repte que suposa moure totes les peces que conformen l'Hospital Sabadellenc, Creus defensa que tots els professionals ja han après a fer-ho arran de l'esclat del coronavirus.
Ara jo tinc el torni, això de canviar coses d'allò que estan acostumadíssims. I jo ho fan ràpid i bé, ja t'ho asseguro. Una mica, quan es diu que el virus ha portat coses positives, en aquest sentit, també doncs, la gent hi ha posat molt el coll. Els professionals hi han posat molt el coll. I quan dic professionals, en aquest cas, no vull dir només els professionals sanitaris, sinó tots els professionals de totes les categories. I, per exemple, el treball en equip s'ha millorat molt.
Un repte important, segons la presidenta del Taulí, és posar fi al col·lapse de les urgències i millorar l'atenció que s'ofereix als pacients. Part de la solució, assenyala, passa per disposar de més espai i, per tant, quedarà enllestida després de les obres. Però també hi ha una altra feina a fer.
Amb una bona coordinació amb la primària es pot modular. També es pot modular doncs, amb campanyes. Ara, dintre de tot, costa. Costa perquè, és clar, al final la gent, quan en un moment donat s'espanta i diu no, és que el CUAP o no sé què, no, me'n vaig directe al Taulí. Això passa molt sovint i això és la percepció de gravetat que potser té un malalt que després resulta que no és a gravetat, que s'hauria pogut resoldre la primària. Per tant, hauríem de millorar la coordinació amb la primària.
Creus també assenyala la necessitat de comptar amb més infermeres per atendre una població cada cop més envellida i amb més patologies. Per això confia que el grau d'infermeria es posi en marxa a l'art tèxtil quan més aviat millor.
Canviant de qüestió, us ho hem avançat en titulars. El sabadellenc Antoni Quintana ha estat nomenat president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya. En una entrevista al programa El Cafè, Quintana assegura que un dels motius per acceptar el càrrec és que donarà més rellevància al centenari de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell, que ell també presideix.
Ara, d'aquí 4 mesos, complirem 100 anys. I 100 anys amb un president que sigui de Sabadell i que sigui del Consell General de Cambres de Catalunya no deixa de ser una cosa, pues, un plus per la ciutat de Sabadell. Vaig pensar, noi, agafa-ho. I vaig dir que sí.
Quintana també ha assegurat que està molt satisfet pel nomenament.
Sí, perquè ha recordat que ell va entrar a la cambra sabadellenca des de baix de tot, el 1966, i que des d'aleshores ha protagonitzat tots els papers de l'AUCA.
En el 66 estava a la cambra com a advocat contractat i després he passat per tots els estatuts de la cambra de secretari, després vaig entrar a la Junta, vaig ser vocal de la Junta, després vicepresident i ara president fa 2 anys i mig. I resulta que en totes aquestes circumstàncies doncs, van considerar que jo era la persona en aquest moment adient per liderar aquest repte de ser president del Consell General de Càmeres de la Mobilitat Urbana de tota Catalunya.
Com a reptes actuals i de futur, Quintana considera que el principal és l'accés a l'habitatge de les persones amb menys recursos. Ha criticat que des del 2008 les administracions no estiguin construint pisos socials, de manera que no es garanteix el dret a un habitatge digne per a aquestes persones. Aleshores, és quan apareixen conflictes amb el dret que des de la cambra defensen el nal de la propietat.
L'Institut Ribot i Serra ha estat guardonat amb el primer Premi d'Ètica i Ciència que atorga la Fundació Grífols. El reconeixement arriba per la iniciativa Diario de un Confinamiento, que ha consistit en la redacció d'un diari del primer estat d'alarma i la creació d'una pàgina web amb els continguts curriculars.
La proposta va néixer de la professora de castellà, Sandra Espanya, i del professor de filosofia, Antonio Caballero, quan van saber que el tercer trimestre del curs l'haurien de fer de forma telemàtica. Tots dos van convidar els alumnes a escriure un diari sobre com vivien aquest moment històric. Així mateix, a través d'una pàgina web, els proposaven exercicis setmanals vinculats a l'actualitat. Espanya ha explicat al programa Al Matí quina era la principal inquietud dels docents.
Pensa que estem en un centre on hi ha molta diversitat i molts dels pares dels nostres nanos, alguns ni tan sols parlen bé castellà ni català, no? I nosaltres, tant l'Antonio com jo, teníem una miqueta aquest neguit de com estarien vivint els nanos tot això? Tindrien tota la informació necessària? Ho podrien interpretar bé? Al nostre centre fem molt acompanyament dels nanos a nivell tutorial, clar. De cop i volta et veus que tu estàs a casa teva, els nanos a casa seva, nosaltres que estem molt acostumats al contacte, doncs teníem una mica aquest neguit.
Per sorpresa dels impulsors del projecte, la proposta els va costar més que mai als alumnes i fins i tot van descobrir talents en estudiants que, en grup, intentaven passar desapercebuts. Davant de l'èxit aconseguit, el diari de un confinamiento es mantindrà també aquest curs. De cara al següent, incorporarà també altres disciplines com ciències o matemàtiques.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció recorrerà davant del Tribunal Suprem la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre la pena de presó a Paco Fernández, exgerent dels consorcis del Vallès Occidental, per la peça 25 del cas Mercuri. El cas és que tant el Ministeri Fiscal com l'acusació particular, que defensa els interessos del Consell Comarcal, també es mostren favorables a suspendre l'empresonament. Els arguments són que els delictes són aïllats, que només es va malversar una part petita del pressupost del Consorci de Residus, uns 33.000 euros, i que Paco Fernández ha intentat reparar el dany causat. En total, la pena és de 3 anys de presó. I marxem ara fins a Barberà del Vallès, perquè allà l'Ajuntament preveu actuar sobre el terreny del riu Ripoll, on s'estan produint els abocaments de residus mecànics, que la DENC ha denunciat administrativament aquesta mateixa setmana. En una imatge a les xarxes socials, l'entitat ecologista ha mostrat una muntanya de pneumàtics vells, runar pots de pintura industrial i també para-xocs de cotxes.
Des del consistori barberenc sospiten que aquestes restes provenen d'un mecànic que no treballa de manera regularitzada. Carles Ortiz Guarc n'és el regidor de Cohesió Territorial i Transició Energètica.
Els filtres d'oli, que és una de les coses que ens trobem aquí, doncs els tenen un tractament, els olis, d'origen mecànic específic i del qual doncs es fa un tractament de recuperació d'olis, és a dir, i d'extracció de ferralles. Del tractament de pneumàtics, doncs també hi ha un tractament específic del qual es recupera el 100% del pneumàtic, però s'ha de pagar doncs la seva retirada. Això és el que s'estalvien i clar, doncs, bueno, probablement perquè la seva activitat també doncs estigui fora, que no tingui llicència d'activitat, no tingui qualsevol altra i permeti ser més competitiu que la resta de tallers o d'empresaris que tenen doncs una activitat industrial d'aquest tipus, no?
Aquest abocament vandàlic ve afavorit pel fet que el garatge queda ocult pel pont de la carretera B40. Per això, el govern local es planteja començar ja a informar els usuaris del possible tancament de l'accés.
Les informacions seran a breu, tant d'un punt ens permeti la policia, els Mossos d'Esquadra i la policia local doncs, que estan investigant el tema, doncs, ens permetin llevar doncs, els residus. Immediatament informarem a les empreses del voltant, informarem als hortolans que també estan per aquell entorn i posarem cartells per indicar doncs, que no volem que hi hagi circulació per aquí, no volem que hi hagi abocaments.
Si no s'arregla el problema, caldrà delimitar l'accés només per al veïnat. L'Ajuntament de Barberà neteja mensualment la zona, però al cap de 30 dies torna a estar igual que abans.
10 minuts per les dues. Avui es commemora el Dia Internacional contra l'Homofòbia al futbol.
Ahir es manté un any més la campanya Xiulem, el xoc de la LGTB-fòbia, impulsada des del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La responsable, Judit Acosta, lamenta que el futbol encara sigui un refugi de velles nocions de masculinitat.
El futbol encara es considera avui en dia un refugi de les velles nocions de masculinitat, i tot i que els temps estan canviant i els joves estan aportant un aire fresc al món del futbol com al món de l'esport, sí que encara costa, no? Costa poder treballar el tema de la LGTB-fòbia en el món del futbol.
Des del Consell demanen una xiulada contra la LGTBI-fòbia en els partits que es disputin i que els clubs ho comparteixin a les seves xarxes socials. Per la proposta s'ha fet arribar als 71 clubs de futbol base de la comarca i també a cordons irisats per posar a les sabates.
La Cambra de Comerç de Sabadell i l'Associació de Sèniors de Catalunya per l'Orientació del Talent Emprenedor, ASENCAT, han signat un conveni de col·laboració que tindrà una vigència d'un any.
L'objectiu és contribuir a fonamentar l'activitat empresarial a través de l'assessorament en l'emprenedoria, el desenvolupament i la consolidació de projectes. ASENCAT és una associació que agrupa professionals de tots els sectors de l'economia i de diferents àrees de gestió. Havent finalitzat la seva trajectòria professional, els voluntaris aporten la seva experiència i expertesa en gestions empresarials, emprenedors autònoms i petites empreses.
Dues denúncies per conduir begut aquesta nit a Sabadell.
La policia municipal ha localitzat un conductor de 52 anys al carrer Antilles que superava en 0,04 la taxa d'alcoholèmia permesa. Pocs minuts abans de la una de la nit se li ha immobilitzat el vehicle i ha tramitat la denúncia. Poca estona després, a la carretera de Barcelona, un altre conductor de 30 anys superava el llindar d'alcohol permès més del doble de mil·ligrams per litre. Aquesta denúncia ja ha implicat un delicte contra la seguretat vial.
Temps ara per a la cultura. El Circ de la Vela arriba al Principal. El Teatre del carrer Sant Pau acull aquest diumenge l'espectacle Estat d'Emergència de la producció nacional de circ. Sota la direcció artística de Joan Ramon Graell, nou joves acròbates protagonitzen una creació col·lectiva sobre el col·lapse del món capitalista i que, sense voler-ho, s'ha construït a l'eix en el marc d'una emergència sanitària.
Així és, Núria, i ho ha explicat Joan Ramon Graell, director artístic del muntatge, que ha assegurat que és un espectacle viu que planteja si podem canviar les coses.
Una creació que ha estat feta en pandèmia, que ha estat feta molts cops a distància i que ha viscut aquesta pressió i aquestes ones no només víriques sinó mentals que hem viscut tots, doncs creiem que servirà molt per acompanyar a la gent que vingui en reviure i en reanalitzar i a curar moltes coses que hem viscut tots plegats aquests mesos.
La iniciativa neix en el marc del pla de promoció del circ per fer arribar a públics més amplis que impulsa el Departament de Cultura i el Festival Grec. En aquesta equació també hi ha la participació sabadellenca, ja que la Vela ha contribuït i ha acudit la residència de l'espectacle. Per dur l'escena, el director ha comptat amb la col·laboració dramatúrgica de Joan Arquer i el treball de la coreògrafa Espela Bodep. L'espectacle s'estrena diumenge a les 6 al Teatre Principal.
Aquesta, però, no és l'única cita amb la dansa aquest cap de setmana.
No, perquè l'Estruc estrena demà a la tarda l'última creació d'Andrés Corchero. A Teresa, el coreògraf manxec, explora la mística de la religiosa Santa Teresa de Jesús i la filòsofa i activista Simone Weil a través del cos de 6 ballarines de diferents edats i estils que n'evoquen l'aspecte més terrenal.
Cada una d'elles des de la seva realitat actual, cada una d'elles amb la seva personalitat i la seva manera de moure's, cada una d'elles intentant transformar el seu cos a partir del pensament comú o de la reflexió comuna, que és com ens unim a allò que és diví o allò que, si no és diví, és intangible, però és algo superior a nosaltres.
Teresa es podrà veure demà dissabte al Teatre de l'Estruc a les 8 del vespre.
Propostes culturals.
Sala Roja Eròtic Magic Show, la sala amb la màgia més picant, arriba a l'alternativa teatre de la mà de Dami Delusion. Ell serà l'encarregat d'explicar el fracàs de totes les seves relacions amoroses, sobretot la seva darrera relació sadomasoquista, incapaç de competir amb la màgia. Parlem de l'humor i la màgia més políticament incorrecta del moment. Aquest dissabte a les 7 de la tarda. Si no voleu la cosa allò tan picantona per tots els públics, el mateix Dami Delusion us ofereix màgia en família el diumenge a les 12 del migdia, també a l'alternativa teatre. Estat d'emergència. La producció nacional de circ arriba a Sabadell, on es va assajar en part de l'Estruc. Tracta, des de la visió dels joves, de la gran varietat de col·lapses que estem vivint. Climàtics, sanitaris, polítics, econòmics... Els acròbates i trapezistes estan acostumats a caure i tornar-se a aixecar, i aquest muntatge no fa altra cosa que demostrar el seu excel·lent estat de salut i el del circ contemporani català. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Principal. La llebre i la tortuga han quedat al Teatre Arlequí aquest dissabte a les 6 de la tarda i aquest diumenge a les 12 del migdia. El responsable de l'equipament, Raül Grau, diu al programa El Cafè que han adaptat alguna part del text de la faula per qüestió de format.
Nosaltres fem contes populars, són els contes de tota la vida, no? L'única cosa que a vegades hem d'adaptar-los doncs, per allargar o escurçar el minutatge, no? de l'espectacle, o també a vegades hem de passar del text més narrat al text més dialogat, no? Fem un canvi d'estil de l'indirecte al directe o alguna cosa així, però la trama és exactament la mateixa.
Per cert, sabeu que és una faula? És un conte on els protagonistes són animals. I podreu veure quatre faules en una sessió ben divertides i entretingudes, com la formiga i la cigala o la llebre i la tortuga. La tortuga és un animal, eh? No és aquest cotxe que va a 5 per hora per la carretera nacional. Això és... en fi... Aquest dissabte a les 8 del vespre arriba a l'Estruc l'espectacle de dansa Teresa, a càrrec d'Andrés Corchero. Damunt l'escenari trobarem 6 dones ballarines de diferents edats, estils i procedències. 6 Treses que evoquen l'aspecte més terrenal de la mística. Digues-li Santa Teresa de Jesús, digues-li Simon Weil, que també ha estat inspiradora per l'espectacle.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes... Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Notícies migdia, els estudiants se sumen a les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél amb una vaga convocada per avui divendres.
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat l'aturada estudiantil a les quatre capitals catalanes en horaris diferents. Les manifestacions han començat a Barcelona, Lleida aquest migdia i a Girona i Tarragona iniciaran les seves a les 7 de la tarda. Des del sindicat són conscients que la vaga no tindrà la repercussió habitual perquè el sistema d'ensenyament semipresencial al gruix d'estudiants es queda a casa.
La sonda Perseverance aterra amb èxit a Mart i ja està treballant al planeta.
La missió ha completat un viatge de 7 mesos i 470 milions de quilòmetres de viatge. L'aterratge al cràter G0 es va produir 5 minuts abans de les 9 de la nit, hora catalana, i el vehicle ja ha començat a treballar recollint mostres de sòl marcià per trobar signes de vida marciana en el passat. L'altre vehicle de la missió és l'helicòpter Ingenuity, que intentarà realitzar el primer vol amb motor controlat en un altre planeta.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Marxem. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem dilluns a la mateixa hora. Ara la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.